Tot costa.
És evident que dissabte l'Atlètic de Madrid va economitzar recursos i esforços de cara al duel de Champions que el Barça no es va poder estalviar. Però, des del punt de vista de la confiança, arribar al tram decisiu de la temporada amb la Lliga al sac no té preu. Allà on no arribin les cames, hi haurà d'arribar al cap.
Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Són les 7 d'aquest dilluns 6 d'abril de 2026, el dia en què hem descobert que Dani Sanabra es posa una alarma a les 7
no
per sortir de casa
no
i venia a visitar-nos.
No sé què han tocat, el Marcos de l'Anaïs a l'ordinador
ja
i
ja
ha sonat,
ja
sonat
ja
una alarma.
En fi,
sembla Filmarín.
Ha començat... Tenim una hora, gairebé dues hores per millorar aquest inici accidentat. Sònia Gelmà, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què ens expliques?
Bé, ha estat una demostració que ara mateix són les 7 de la tarda, sí, i per tant que és en directe.
Això mateix, una mica en moda llar d'infants, un amb l'alarma, el gol sud aquí jugant amb l'ordinador... Què ens expliques?
Saludem a tots aquells que estan tornant ara mateix del seu destí de Setmana Santa.
I els que no també.
I els que no també, que estaran a casa escoltant-nos, evidentment, però jo crec que avui hi ha bastanta gent sentint-nos a les carreteres. Després de la victòria de dissabte al Metropolitano, el Barça prepara ja el duel davant l'Atlètic de Madrid de dimecres a la Champions i ho fa encara sense Frenkie de Jong. Es confirma la baixa del neerlandès perquè aquest dimecres encara no hi serà i ara de seguida repassem com està la resta de la infermeria. I després de la polèmica arbitral de dissabte ja tenim qui xiularà aquest Barça-Atlético. Li haurem de preguntar a Gilmarín si li sembla bé. Serà el romanès Isvan Kovac, l'home que va expulsar Araujo al Barça-PSG de Montjuïc de fa dues temporades.
Avui començarem a respirar ja aquesta eliminatòria de quarts de Champions en format Torquelab. Li preguntarem al Ricard Torquemada què imagina d'aquesta eliminatòria i en format baròmetre amb el Joan Fàbregas ens preguntarem qui és Isvan Kovac i, evidentment, també analitzarem la jugada del cap de setmana, l'expulsió, no expulsió, de Gerard Martín.
A la Lliga, com ara en parlaves d'aquests partits, el Barça ha ampliat a 7 punts el seu marge com a líder després de sumar els punts del Metropolitano combinats amb la derrota del Madrid a Mallorca. Ara, però, toca Champions. Els blancs reben demà el Bayern en l'anada dels quarts de la Champions. Els alemanys han recuperat Kane, que era dubte, i també els seus porters. Per tant, finalment, sembla mentida, però no. Sembla ser que finalment, no tindran baixes.
Finalment no, falten 24 hores, 26 sí, hores de fet.
Sí, si la maledicció habitual del Madrid no acaba de funcionar o no fa un revés d'última hora, el Bayern arriba amb tots els seus efectius al partit del Bernabéu. Demà també jugarà l'Sporting de Portugal Arsenal i dimecres, més enllà del Barça Atlètic de Madrid, jugarà el PSG Liverpool. I tenim ara futbol en joc, duel català per tancar la Lliga F. Des de les 7, un Barça amb rotacions rep el Badalona.
Ruth Vilà, Johan Cruyff, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Ha començat ja això, eh?
Sí, minut 3 de la primera part, de moment empaten a 0, tantejant-se encara els dos equips. Com deia la Sònia, un Barça amb rotacions. Avui les Blaugrana encara no poden ser campiones de Lliga, però poden apropar-se si guanyen aquest partit contra l'Ona Badalona i dependre només d'elles mateixes a la pròxima jornada. L'Ona Badalona lluita per empatar la vuitena posició, l'Atlètic Club.
Rotacions nivell què? No en juga cap de dijous o com va això?
Gairebé no en juga. Repeteixen Mapi Brooks i Payor. La resta de tot són canvis, sí. Sí.
S'ho pot permetre Pere Romeu, tal com va la classificació a la Lliga. Al Badalona, alguna cosa que cridi l'atenció de l'11 inicial?
Doncs que continuen amb molts problemes a la porteria i repeteix Carlet Don, que ja havia jugat contra el Barça, que és aquesta jugadora del filial de Primera Federació, doncs que és molt joveneta, que torna a jugar avui contra el Barça, ja ho havia fet aquesta temporada de la Copa.
Molt bé, doncs empaten a 0 Barça i Badalona el 4 de la primera part. Ja ambient el Johan Cruyff, es nota que és dilluns de Pasqua.
Hi ha gent molt jove, molts nanos i moltes nenes, i no arribem a la mitja entrada, però hi ha ambient, a més els almogàvers, que ja vam veure l'altre dia a l'estadi, aquí també sempre animen molt.
Molt bé, doncs pendents d'aquest partit que tanca la jornada a la Lliga F, més un duel català. Fins ara, Ruth.
Fins ara.
I el Barça, que encara no pot ser campió perquè el Madrid va guanyar ahir, ho podria fer la jornada vinent al Camp de l'Espanyol, si sempre que ho guanyi. Falta veure quan es juga aquest partit, perquè el cap de setmana que tocaria jugar-lo, finals d'abril, hi haurà l'anada de les semifinals de la Champions a Múnich, dissabte 25 d'abril, aquell Bayern-Barça, un quart de set de la tarda. Tornant a la Lliga masculina, a les 9, el Girona rep avui el Villarreal en el partit que tanca la jornada de primera. Una victòria els acostaria a la permanència i els allunyaria 8 punts per sobre del descens, cosa que ja deixaria, la veritat, bastant collavall a la permanència.
Aquest partit, evidentment, el podreu seguir en directe a la sintonia de Catalunya Ràdio, el Tot Gira, que arrencarà a partir de 9:15. De seguida que tinguem 11, l'Eduard Solà i el Xevi Soler ens els faran avinents des de Montilivi.
En bàsquet, el Barça rep demà el Panathinaikos grec a la penúltima jornada de la fase regular de l'Eurolliga i de nou torna a enfrontar-se contra un rival directe per entrar al play-off amb el mateix balanç, 20 victòries tots dos. A veure si aquest cop el Barça sí aconsegueix guanyar el partit. La penya se la juga a la FIBA Champions League. Rebrà l'AEK d'Atenes amb l'obligatorietat de guanyar si vol igualar el play-off de quarts. Aquests dos partits demà.
Un partit... Vaja, el partit més important de la temporada fins ara pel que fa als interessos de la penya. Hem quedat al tram final del Tot Costa per parlar-ne amb Madame Hanga, l'escorta verdinegra.
I acabem amb un parell de punts. La gimnasta Laia Font amplia el seu medaller a la prova de la Copa del Món d'aquest esport, que s'està disputant al Caire. L'or aconseguit ahir en salt calço amb el bronze d'avui a la final de terra. I Paula Badosa no haurà de passar finalment per la fase prèvia de Roland Garros. Això és gràcies al fet que la begurenca ha rebut una invitació al torneig de Linz. Ara mateix és la número 102, però els punts que sumarà a Àustria li permetran entrar al top 100.
Ah, mira, és curiós que una invitació et serveixi per sumar...
Suposo que no hi va participar l'any passat i, per tant, tot serà net.
Vaja, no en tinc ni idea, però em cridarà. En tot cas, ens n'alegrem per la Paula Badosa, que prou problemes físics i anímics té haver de superar la fase prèvia, doncs tot això que s'estalvia, i tindrem una opció més al quadre principal de Roland Garros, que arrenca d'aquí a unes setmanes. Aquest és el mapa esportiu d'aquest dilluns de Pasqua, que té una pregunta per la nostra audiència.
Avui us preguntem, qui ho té més difícil a la Champions? El Barça contra l'Atleti de Madrid o el Madrid contra el Bayern? Qui creieu que tindrà més dificultats per superar la seva eliminatòria? Qui ho té més complicat passar a semifinals? Podeu votar l'enquesta que tenim penjada ja tant a Twitter com a Instagram i dir-hi la vostra a qualsevol de les nostres xarxes socials.
Veig gent que fa que no amb el... Amb
no els agrada la pregunta?
No, a mi sí. Jo, sí? Dic, jo només dic que tinc clara la resposta.
Jo també.
Doncs no feu spoilers, que d'aquí una estona comentarem la jugada. Des d'ara i fins a 9:15. Serà aleshores quan cedirem el testimoni al Tot Gira del Girona-Villarreal. Fins aleshores, sigueu benvinguts a una nova edició, avui edició festiva del Tot Costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook @totcosta i deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient 607-0709-28 607-0709-28.
Avui això serà complicat.
Ah, tenen guionet del programa, un dia que els hi passem el guionet.
Han trobat un ordinador obert i tenen el gol sud, tenen la joguina.
Jo no l'he tocat.
No.
Tu també ho tens.
El Dani, contra tot pronòstic, el Dani fa...
Però jo estic acostumat a veure un ordinador. Quina cosa!
Una escaleta del
cinema. El Marcos ha comprovat fins i tot si el rellotge de l'ordinador va sincronitzat amb el rellotge de l'estudi.
I va sincronitzat. Molt bé, Catalunya Ràdio, molt bé.
Això tot bé, una altra cosa és fer cas del que expliquen els conductors del programa. Dani Sanabra, bona tarda.
Què tal? Bona tarda a tots.
Anaïs Martí, bona tarda.
Bona tarda.
Marcos López, bona tarda.
Bona tarda.
Avui s'ha de dir que, conyes, a part és un luxe comptar amb l'alineació titular dels dilluns en un dia que podrien estar fent la mona o atrapats a la P7 o qualsevol altra d'aquestes coses, i no, estan aquí fidels a la cita amb el Tot Costa. De seguida comentarem Champions, Lliga, etcètera, etcètera, però abans, precisament parlant de la P7, ens posarem al dia de com estan les situacions situació a la xarxa viària catalana en dia d'operació tornada. Mariluz García, bona tarda.
Hola, bona tarda.
Què, com ho tenim, això?
Bé, hem anat fent durant el dia i tampoc no hi ha hagut unes cues molt, molt llargues. Ara hi ha alguna retenció a la mateixa AP7, que sí, durant tot el dia ha tingut algunes retencions a l'altura de l'Ampolla, també a l'Aldea. Entre Banyeres del Penedès i Castellet i la Gornal, aquesta és la cua més llarga, d'uns 6-7 quilòmetres, però és perquè hi ha ara un accident que talla un carril. També complicacions a la Nacional 340, Castellet i la Gornal. L'autovia A2 també va avui força plena, amb lentitud i aturades entre Bellpuig i Vilagrassa, també en direcció a Barcelona. I per obres, on hi ha un punt força conflictiu, és la P2, amb uns 8 quilòmetres de cua entre l'Espluga de Francolí i Montblanc, en direcció a Barcelona. I també per obres, l'autovia A2, amb 5 quilòmetres entre Veciana i Jorba, també direcció a Barcelona. És que en aquest tram s'ha de circular en sentit contrari, o sigui, hi ha una de les dues calçades ocupades i s'ha circular per l'altra en doble sentit. I això també s'ha provocat en cua en aquesta zona, a la Nacional 2, a l'altura de Jorba. Per tant, no és una bona alternativa agafar la carretera antiga.
Molt bé. Doncs situació actualitzada. No és la pitjor operació tornada ni el pitjor dia d'operació tornada, però si esteu atrapats en algun d'aquests punts que a la Mariluz García li surten en vermell, paciència, i mira, si us fem una estona de companyia, doncs tot això que hi guanyarem tots plegats. Mariluz, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, una abraçada.
I posat en ordre i en solfa el trànsit, arrencarem l'anàlisi de la jornada esportiva aquí al Tot Costa, no sense recordar abans que Tot Costa una dècada.
Tot Costa una dècada.
Va ser una rua més curta, no? Toronto van ser 6 hores, aquí vam tindre 30 minuts.
El Sant Hilari, hi ha alguna cosa a dintre? És a dir, realment tot allò t'ho fots de cop?
Quin d'ells?
Home, jo crec que el primer és més bèstia.
Aquest està plena.
Tot Costa una dècada.
I avui que parlarem de bàsquet, sobretot de la penya, que té dipositades tantes il·lusions en aquesta Champions, en aquesta FIBA Champions, era oportú recordar una de les grans gestes del bàsquet català quan Marc Gasol es va proclamar campió de l'NBA amb els Raptors, i a fe de Déu que ho va celebrar com la situació es mereixia. Mentrestant, aquí a l'estudi... Estàvem parlant d'artetes, o es pot dir?
Sí,
que dèieu,
sí, sí, es que... M'estava buscant les pessigolles.
Però
és que és bastant surrealista.
Què ha fet, Arteta?
Bueno, ha fet un entrenament avui que era un petit rondo de 3-4 jugadors, tots agafats, agafant una pilota, i al mateix temps tenien que agafar un bolígraf.
La pilota era als peus?
Sí.
I entre cada jugador sostenien entre dos jugadors un boli o un...
Un
bolígraf.
Un bolígraf.
Això ens portarà a la Champions.
Sí, i feien com una mena de rondo on els jugadors tots entre si tenien agafats bolígrafs, no podien caure els bolígrafs, i la pilota doncs havia de...
És a dir, fer dues coses alhora.
Correcte.
Sí.
Pensant la Lliga i en la Champions, està perfecte.
Jo no sé per què tens curiositats de saber què es diu...
I si algú hi ha...
No, bàsicament perquè m'ha fet ràbia, perquè jo estava escoltant Marc Gasol i he vist aquí que tothom estava parlant d'Arteta i que semblava molt interessant, i veig que...
Interessant és...
Podríem estar parlant del tuit que acaba de fer l'Atlètic de Madrid.
Un altre?
Sí, estan molt actius al compte de Twitter de l'Atlètic de Madrid darrerament. Fa res, 10 minuts.
Un mirant al seu ordinador, ja. No esperen que la Sònia ho expliqui.
Diu, abril comença com va acabar març, esperant el programa 27 de temps de revisió de la Federació i del CTA. I posen la imatge de Gerard Martín trepitjant Almada.
Però el temps de revisió és de xarrotada, és demà.
És demà, però ells ja avui preventivament recorden que ja l'estan esperant.
A Madrid avui no és festa, i això els dona espai mentre arriba el partit de dimecres.
Sí, exacte, van fent.
Que també et dic que sí.
El març va ser la trepitjada de Gio Simeone a Valde?
No crec que refereixin a aquesta. Jo crec que ells deuen pensar...
Perquè al marge...
Deuen parlar de la del derbi.
Del derbi, val.
Que això van donar entrades diferents.
Aquesta no es parla, no?
No.
No.
Després hi haurà baròmetre.
Marcos, t'està saltant el guió i mira que el tenim aquí.
Us faig un spoiler. El Joan Fàbregas vindrà amb el que diu el reglament. Jo us dic el que a mi em sembla. Allò que va fer Gerard Martín no pot ser vermella en la vida, però després en parlem. Ara, Barça.
De dilluns a divendres, de 7 a 9 del vespre, Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Abans de saludar la Laia Tudel, passo un moment pel Johan Cruyff. Hola, Ruth Vilà.
Hola, Jordi.
De nou, perquè arribem al quart d'hora amb 0-0 sí. encara i està el partit aturat amb una revisió a l'àrea del Badalona, eh?
Sí, hi ha hagut un atac del Barça. Salma era el segon pal per rematar la centrada de Carles Julià i la pròpia Salma reclama les mans d'Itzi a dins l'àrea, just enganxada...
No sé si tu, Ruth, tens de monitor, però aquí estem veient la repetició i la veritat és que és molt difícil amb les imatges que hi ha, que això ja acostuma a passar en aquest bar low cost, resulta molt difícil veure si realment li toca les mans o no.
Ve de rebot del terra...
Exacte. I de mateixa jugadora.
I de mateixa jugadora, sí, però...
Jo, sincerament, no acabo de veure ni les mans amb claredat, eh? Vull dir... Si em féssiu dir per aquesta imatge que estem veient ara...
Sí, saps què passa? Que també Salma té la mà estesa.
No
és evident
dir...
que no toca la mà de Salma perquè és la que la reclama, la mà, però...
Bueno, seria la primera vegada, que fan això.
A veure...
Salma ho ha vist claríssim, sí, és el que he vist. Ara l'àrbitre diu que ho ha vist i sí, penal.
Ara estem veient una imatge una mica més a prop i bé, amb aquesta imatge han trigat a trobar la imatge on sí que sembla que toca la mà.
Quan va ser allò que el Bernat va dir s'han de tenir ganes de trobar el dia del gol anul·lat a Cobercí, pot ser?
Sí, pot ser.
El Bernat va dir
s'havien
de tenir ganes per trobar, tardar 8 minuts a trobar la imatge, doncs sembla...
Aquí, bé, Pere Romeu ha reclamat aquí que el bar low cost, el bar de la Lliga F, funciona en que és petició de l'entrenador qui a demanda, efectivament.
Bé, jo què voleu que us digui és que...
Ara sí que es veuen clares aquí, eh? Sí, sí. No, jo la imatge que ens acaben d'ensenyar a TV3,
contacte,
que és qui està fent el partit,
el
recordeu?
El contacte l'hem acabat veient. Jo tinc
partit,
dubtes del garbuix entre les cames de la jugadora. En fi, bé, és igual, està penal assenyalat
I
ja ens hi quedem, el tir a Salma.
Sí, sí, la pròpia Salma, que és qui reclamava aquest penal, agafa embranzida Salma, l'àrbitre que mira que ningú entri a l'àrea abans d'hora, Salma aixeca el cap, recordem la porteria Carla Abdon, una portera joveníssima, Brandita Salva amb l'esquerra, gol! Gol de Salma, gol del Barça, el primer, el Johan Cruyff, el celebra Salma, minut 17 de la primera part, Barça 1, Ona Badalona 0, ha marcat Salma, després que l'àrbitre hagi revisat una jugada amb unes possibles mans d'Itzi a dins l'àrea, que l'àrbitre ha dit que sí que era en penal, ho havia reclamat el Barça, marca l'equip blaugrana, Barça 1, Ona Badalona 0.
Molt bé, Salma, enganyant completament la portera del Badalona i establint l'1-0. No en deu haver fet gaire, Salma, aquesta temporada entre lesions i tot plegat, eh?
Doncs mira, ara t'ho dic, aviam, Salma n'ha fet... Aquest és el sisè a la Lliga,
encara.
Una Champions i una Copa.
No, pensava que n'havia fet menys. Molt bé, doncs bona definició.
Aquí se'l reparteix, en fan tants que encara que juguis poc, algun te'n toca.
Clar, clar, això és veritat. Bona definició de la davantera aragonesa des del punt de penal. Guanya el Barça 1-0 al 18 de la primera part al Badalona, rubricant o reforçant encara més el seu camí cap al títol de Lliga. Fins ara, Ruth.
Fins ara.
Hola, Laia Tudel, bona tarda.
Què tal? Bona tarda.
La Laia és la responsable d'enfocar-nos al Barça Atlètic de Madrid de dimecres a les 9 al Camp Nou, partit d'anada dels quarts de final de la Lliga de Campions, que el Barça afronta amb notes positives i alguna de negativa des de la infermeria arran del partit de dissabte.
Sí, ens queda que Araujo a punt, Bernal i De Jong no podran jugar dimecres. Araujo està a punt perquè només va tenir una sobrecàrrega als isquios a la cuixa esquerra, per tant està disponible per si Flick el vol fer jugar dimecres. Bernal, en canvi, com que es va fer un petit esquins al turmell esquerre, doncs no podrà jugar aquest partit de dimecres, tampoc el partit de Lliga, el derbi del cap de setmana. A partir d'aquí doncs aniran veient en funció de com evolucioni doncs quan està disponible Marc Bernal, i De Jong encara no, segueix fent la recuperació, avui encara s'entrenava al marge del grup, per tant dimecres no estarà, en principi pel derbi tampoc, a partir de la setmana que ve, que ja s'hauran complert els terminis aquells que es van dir quan es va lesionar, entre 4 i 5 setmanes, seríem ara a la cinquena setmana, doncs en principi De Jong la setmana que ve, vaja, aquesta setmana ja s'hauria d'incorporar els entrenaments al grup, i a partir d'aquí doncs que la setmana que ve ja pogués estar disponible per Flick.
Molt bé, doncs esperarem el bo d'en De Jong i també Bernal. L'avantatge que té Bernal és que De Jong, quan tingui l'alta, necessitarà un temps, evidentment, per agafar ritme de competició, i és difícil esperar-lo amb un paper rellevant en partits que venen de manera immediata, com els dos de l'Atlètic de Madrid, etc. Koundé, que ja va reaparèixer dissabte, diries que té els papers en regla per ser titular dimecres?
Sí, sí. Koundé i Balde, de fet. Tots dos, sí? Tot i que Valdez no va jugar, sí, tots dos estarien per ser titulars a nivell físic. El que passa que és cert que Koundé té avantatge en aquest sentit, perquè d'entrada ja va jugar uns minuts i Koundé està per ser titular i tot apunta que serà titular dimecres. En canvi, la situació de Valdez és diferent. En principi, tot i que estaria disponible, i si Flick ho volgués, podria sortir d'inici, no evidentment jugant molts minuts, però sí d'inici, podria jugar. Ara mateix diríem que ha perdut una mica de números per ser titular, o com a mínim Koundé en té més que no pas Valde.
Començarem fent tipus test. Tothom veu Koundé lateral dret titular dimarts?
Sí, sí. Sí.
Dimecres, perdoneu. Sí?
Sí, sí, sí.
Tothom veu Valde a la banqueta i, per tant, Cancelo titular al lateral esquerre, sí, dimecres?
Sí. És el que creiem que farà Flick?
Sí.
Sí, no, sí, evidentment. Sí. No.
Jo posaria Valde, però crec que posarà Cancelo.
Sí, posaries Valde.
Directament a l'11. Clar, és que no Valde ve d'un temps d'inactivitat.
Ja, però és que Cancelo...
Per defensa.
Cancelo és imprevisible pel bo i pel dolent. Sí. És un futbolista que la lia sempre, a vegades a favor teu i a vegades en contra teu. Ja sé que Valde tampoc estava fent la millor temporada de la seva vida.
Defensivament tampoc és superfiable.
Però té un punt de creuament de cables Cancelo que Valde no el té, per mi. No. Jo prefereixo Valde, però entenc perfectament que, tenint en compte com està, que acaba de sortir de lesió, entenc que jugarà Cancelo.
Molt bé, jo firmo sota el que diu el Dani. Jo un partit de caixa o faixa no me'l jugaria amb Cancelo, però...
No hi ha més remei.
No, clar, és que em sembla difícil que Flick aposti... També és just, la memòria és curta. Quan Valde es lesiona, Flick ja el té sota sospita. Veníem del partit del Metropolitano de Copa, és a dir...
Que ho va canviar, no? La temporada dels laterals del Barça...
Un cop Valde recuperi, no hi ha cap garantia que Valde sigui efectivament el lateral titular.
Però això no treu que en determinats contextos tinguem una confiança relativa en Cancelo, que és capaç de fer el que va fer l'últim minut de dissabte.
És que de tots els laterals, defensivament, el més fiable segurament és Gerard Martín.
Correcte. Ni més, ni més.
Sí. Que t'està jugant de central, si tinguessis
però
més opcions al
l'eix...
Jo per això començo a tenir dubtes... Bueno, ho sabrem
tard o d'hora. Destres és el millor.
Sí, no, això no hi ha dubte, però que començo a tenir dubtes que quan Flick tingui tothom a disposició...
No tornarà al lateral.
Per mi el dubte és que Eric, que ha estat titular indiscutible, sigui de lateral, de mig centre, per cert...
Sí, farà parella amb Cubarsí, vols dir. Farà parella amb Cubarsí i aleshores què fas amb Gerard Martín? Tu creus
que... Jo tinc dubtes, jo ho tindria claríssim. Jo tinc dubtes
de que, torni...
que Gerard Martín salti de l'eix de la defensa. Tinc dubtes, no ho sé, què passarà. Per mi, els meus centrals...
I aleshores t'imagines que potser Eric no és titular?
No ho sé. No sé què passarà, però començo a tenir la sensació que ha afiançat tant.
Sí, sí,
Cubarsí i Gerard Martín... que arribarà el moment que a Eric tanta
però la primera...
versatilitat li passarà factura. Però
Jordi, la primera parella de central seva aquesta temporada era Cubarsí i Eric García, sí. I no els movia ni...
D'acord, sí. No us dic que no, eh? Jo no estic donant cap informació, és una sensació que tinc.
Dependrà una mica del que vegis amb Cancelo i Valde aquests partits, no? Fins que recuperis a De Jong i tinguis dubtes de què fer amb Eric, d'on el col·loques.
Eric el tindràs disponible per a defensa de seguida, perquè en 10 dies tindràs De Jong i Bernal.
I també cal veure el retorn de Koundé, perquè potser pel nivell que té Koundé, a Flick li convé més Eric al lateral dret.
Sí, pel nivell i perquè futbolísticament Eric et dona unes coses.
I per equilibre d'equip, tu poses a Cancelo a l'esquerra i Eric a la dreta.
Això que pot haver semblat que ho plantejo com un problema, és una sort, és que Flick tingui per triar i remenar i decidir, és un bon escenari, però ho deia perquè l'altre dia estava veient el partit i pensava, Eric, que és indiscutible i ha fet per mi un temporadot, probablement està entre els tres millors jugadors del Barça en la temporada, I podria donar-se el cas que arribi un moment que el fet de no haver-se afiançat en un lloc li acabi passant factura, però ja ho veurem. Això,
però Frick li farà un lloc, no et preocupis.
La sensació per mi és Eric i deu més durant tota la temporada.
Sí, ha estat així. Ha estat així.
I per Frick també.
Ja que hi som, al davant, Lewandowski, tothom el veu de nou?
Sí.
Molt bé, ja acabo.
Demà
farem un altre Lotto Hans. Sí. Rashford esquerra, sí?
Sí.
Molt bé, doncs ja...
La mina a la dreta?
Ja.
No, la mina, suplent.
Mal guardo
per la
tornada, no?
És que l'11 està bastant encantat, no?
És que no hi ha gaire...
Està tan encantat que sembla que no pugui ser.
A veure, sense Bernal ni De Jong, poseu Eric al costat de Pedri i tots, no?
I Fermín. Dic, no hi ha alternativa en funció del que ha fet Flick, perquè té Caçador.
Poseu vol dir que no faria això?
No, sí, jo també faria, però no ho veig tan clar.
També,
Olmo ha jugat amb Pedri, junts, a vegades. No vol dir que ho hagin fet bé, però han jugat.
I qui poseu de mig centre?
Olmo i Pedri i Fermín.
Però
Fermín.
Jugant contra l'Atleti de Madrid,
jo prefereixo Eric.
Obligues Pedri a fer un paper extremadament d'àncora, que jo crec que no recordo ni si li hem vist fer mai.
No.
Que han jugat els dos, segur, eh?
Sí, Pedri, Olmo i Fermín,
segur. Sí, més d'un partit a més.
Pedri, Olmo i Fermín, diria que no. Han jugat amb un mig centre, Olmo i Fermín junts.
Olmo va jugar molt com a Pedri, quan no hi era Pedri, però junts, no recordo que hagi jugat gaire. En fi, que l'11 en surt sol i, per tant, la Lotto Hans de demà serà una cosa, una matèria...
Bé, ja demà estudiarem com...
Demà ja li buscarem alguna volteta. Laia, de cara a dimecres, i ja que repassem possibilitats, qui té advertit de suspensió al Barça en cas que veiés una groga?
Home, doncs mira, en té 4 de jugadors, i entre ells, Lamine Yamal, per exemple. Mm-hmm. Si veiés la groga, no jugaria a la tornada. També Fermín, Gerard Martín i Marc Casado.
Val, d'acord. Si
hora de
titulars...
vigilar especialment Fermín, que és de Sant Calenta.
I Lamine, que en veu bastantes per protestar.
Sí, Lamine... jo el veig més fred a Lamine que a Fermín.
Sí, oms. Bé, després del que va passar dissabte al final del partit no sabria què dir-te, però ja t'ho compro.
Sí, el que passa que l'Atleti de Madrid ja és un equip que a vegades porta el partit a situacions de provocació i, per tant, sí que hi ha el perill aquest. Dic per Lamine, vull dir que és cert que no en veu tantes de grogues, és més difícil que en vegi una, però per protestar, al final, quan el busquen molt i l'Atleti de Madrid és un especialista, doncs és una qüestió que haurem de controlar, sí.
El Barça té 4 advertits i l'Atlètic de Madrid...
En té 8, la llista és llarga. És cert que dels 8, no tots són dels 8 titulars, però sí que té jugadors importants, com Llorente, com Giuliano, com Ruggeri, com Lenormand, per exemple, també Lenglet, Marc Pubill, tancant la llista, Thiago Almada i Pablo Barrios, per exemple.
Bé, Barrios està lesionat i no arriba a aquesta eliminatòria, però vaja, aquí hi ha tranquil·lament 5 possibles titulars de Simeone, i a més la majoria... són
uns quants defensius,
defensius, no, que no és el cas del Barça. Bé, veurem com actua el factor acumulació de targetes en aquesta eliminatòria, perquè no sé si ho veieu igual, Marcos, Anaïs, Dani, sembla tan d'un pronòstic tan... Vaja, llevat que algú ho vegi molt clar, sembla un pronòstic tan ajustat que qualsevol detall pot marcar fins i tot que et quedi sense 3 jugadors per la tornada pot marcar diferències.
Sí, per mi és 50-50.
Sí.
Ja ho era amb Rafinha. No sé si sense Rafinha hauria de canviar el percentatge o no, però que és la pregunta que vau fer el dilluns passat.
Que ens vas ajudar a final.
Al final vam acabar d'interpretar, però jo crec que qualsevol petit detall, qualsevol targeta, qualsevol futbolista, ja no que estigui lesionat, sinó que jugui no al 100%, tot això influeix moltíssim. I l'Atlètic de Madrid plantejarà una guerra. Jo no dic que sigui joc brut ni que vagi amb la destral, però serà una guerra psicològica, serà una guerra de rodes de premsa, serà una guerra tàctica, serà difícil.
Ja ho és.
Sí, però vull dir, no tindrà res a veure amb
Twitter.
Sí, però això, en el fons, no pot influir en l'arbitratge, perquè és l'arbitratge de Champions. Però sí que a nivell ambiental.
I és important que el Barça faci una molt bona anada, tenint en compte que és el Camp Nou, que ja sabem com és el Metropolitano, que és un estadi amb un ambient molt, vaja, tens una gespa complicada de gestionar. Seria bàsic que el Barça sortís de Barcelona, no amb un bon resultat, amb un molt bon resultat, perquè allà
que
serà
seria?
Un
3-0. Per mi una victòria mínima és un bon resultat.
Per mi estaria bé un 3-0.
Per mi una victòria mínima, 0, signes 1-0.
Jo no, jo 1-0 em sembla molt just. Per
anar,
que necessites més.
A mi no em sembla mal resultat una victòria mínima, però per anar una mica tranquil.
Bueno, però és que vas al Metropolitano, eh?
No, no dic amb l'eliminatòria sentenciada.
Si la tornada fos aquí seria diferent, però allà...
Però per mi és millor que sigui la tornada al Metropolità.
Ah, sí?
Sí, per mi sí.
Per què?
Perquè després de lo que va passar a la Copa, és molt millor que primer juguis aquí. Que tu puguis marcar la tendència de lo que pot ser l'eliminatòria. Que allà te la va marcar el 4-0, allà te la va marcar la primera part, que va ser horrible. I després va veure el gol d'Eric. Però jo crec que en aquest partit és clau que el Barça estigui connectat, que ho estarà.
Això segur.
I que tingui la possibilitat de marcar el territori per a l'Atlético de Madrid. I després tu vas 2-1 o 3-2 o 3-1, o evidentment, quan més diferència, molt millor. Però el Barça, al Metropolitano, excepte la Copa, ha guanyat sempre els últims partits, eh? L'any passat va guanyar, excepte la primera part de la Copa, que...
També el Camp Nou ha perdut alguns partits de Lliga.
No, però aquí no.
I jugant molt bé, sí, l'any passat.
Era Montjuïc l'any passat. Aquí, al Camp Nou, no, aquesta temporada no ha perdut cap partit.
No, aquesta temporada no.
Per això crec
doncs
que...
Doncs per això aprofita l'escenari i ves amb un sac de gols allà,
bueno,
perquè no ho tindràs.
Un sac de gols és molt difícil,
home,
eh?
Home, doncs jo crec que és important tres golets, eh?
Home,
caram, ja sé que demano molt, però em sembla que és molt bàsic, perquè arribaràs allà...
Jo crec que demanes molt, efectivament.
Sí, però és que allà serà molt difícil.
Sí, clar.
Sí, evidentment que serà molt difícil.
I la gespa però... i tot plegat...
Jo crec que no és demanar molt que el Barça faci tres golets, és demanar molt demanar que el Barça faci tres golets i no n'encaixi.
Exacte, però jo no he parlat d'encaixar, he parlat de marcar.
Fer tres gols...
3-3, vinga.
No.
Jo, amb l'escenari de partit que m'imagino, que és un Atlètic de Madrid, no diré que com el dia de la Copa, perquè aquell dia venien a defensar un gran avantatge, però...
Tu creus que vindran a especular? O sigui, a defensar-se?
Jo crec que...
Doncs per mi s'equivoquen, eh?
Ja ho sé.
Quan fan mal al Barça és quan...
Quantes vegades ho ha fet, Simeone, això, i bé, en fi... Jo m'imagino l'Atlètic no... Aquí no regalant res. I conscients que... Bé, sortir amb una derrota mínima per ells no és un... Crec que no és un mal resultat, però en fi, ja
sí,
ho veurem.
Sí, el Barça sempre, habitualment, marca fora de casa, eh? O sigui,
ja, o sigui, sí, que... no, està clar.
I també és un escenari diferent si tu tens la capacitat de guanyar per un o dos, o evidentment tres, com diu l'Anaïs, a veure com reacciona l'Atlètic després al Metropolitano, eh? Ara què? Quin partit jugaràs? Com jugaràs?
A tomba oberta.
Sí, i a tomba oberta, sí, en Lamine, en Ferran, o en Lewandowski, o en Rashford, mira... Mira el que pot passar. O sigui que, en realitat, l'única sessió del Barça Atlético de Madrid ha sigut la primera part, la desastrosa primera part de la Copa.
La segona, el Barça surt molt bé i aquests 10 minuts de veure el vídeo de Covarsí i tal, destallen completament el ritme. O sigui, em fa més ràbia. O sigui, no és tant el gol que concedeixen, no és tant el resultat, sinó
la
tallada de rotllo.
Sí, molt bé, pinta efectivament eliminatòria molt molt ajustada. De seguida obrim el laboratori per analitzar-ne els detalls, però torna a haver-hi revisió de VAR Ruth al Johan Cruyff. Ara a l'àrea del Barça, què passa?
Jo diria que reclamen una falta de Mapi a una jugadora, ara m'agafa l'altra banda, una jugadora de l'Ona Badalona que cau just a la línia de gol en un servei de corna, i el que reclamen és un penal per una falta de Mapi en aquesta jugadora. Entenc,
ara
m'agafa
l'altra
banda.
Sí, sí.
És com si la subjectés de Vanini.
Sí, després de
Estefania Vanini, no?
L'han reclamat des de la banqueta.
Sembla, sincerament, molt poca cosa, però...
Ho ha xiulat i ho estan revocant o no ho ha xiulat?
No, ho ha xiulat. Han demanat la revisió des de la banqueta de l'Ona Badalona. No ho ha xiulat, no.
Estan revisant un possible penal per això.
Sí.
Estan provant sort des de la banqueta de Badalona, que són dues opcions per cada 45 minuts, no?
Sí, això mateix.
Doncs això, minut 33, prova sort. Això ja ha passat en molts partits.
I ens avisarà...
Res, dubte, res, l'àrbitre, res de res.
No m'estranya. 1-0, guanya el Barça al Badalona en el partit, de moment, presidit pels intents de VAR, el del Barça reeixit, el del Badalona no. Fins ara, Ruth.
Fins ara.
Laia, abans de tancar amb tu, un parell de detalls. Sí. Hem parlat, han sortit dos noms, que era lògic que sortissin. El primer, el de Rafinha, que ja és a Barcelona.
Sí, ha arribat ja del Brasil, ha arribat a Barcelona, ha passat per la ciutat esportiva, era important també perquè els metges, tot i que és cert que els metges del Barça havien estat en total en contacte constant, diríem, primer amb la Federació del Brasil i després amb el jugador, i sabien perfectament doncs, com estava de la recuperació, doncs l'han pogut veure i començar així la recuperació ja aquí a Barcelona. Ha estat treballant aquests dies Rafinha ja amb els fisios, amb fisios de la seva confiança, però que estava al cas al Barça i que, per tant, tot ha anat coordinat, però, evidentment, Rafinha ja està aquí, comença la seva recuperació, doncs ara li quedarien unes 4 setmanes, més o menys, pel retorn de Rafinha.
No veig.
He calculat malament?
Sí, perdona, Laia. No, és que veig gestos de desaprovació no acabo d'interpretar-los.
No, simplement que ha tornat avui, que li fan les proves avui. Ja està.
Va, però la prova ja està feta. Si té per 5 setmanes, tampoc t'hauries guanyat gaire.
No, evidentment que no vas guanyar, però ha tornat avui i l'han fet les proves avui. O sigui, el Barça, des de que es va lesionar...
No l'ha vist.
No l'ha vist.
Però les proves ja li van fer...
Evidentment. Però el Barça, no. El Barça com a club, no l'ha vist.
D'acord, sí, sí. No és així. Això és indiscutible.
A mi aquest detall em crida molt l'atenció, perquè Rafinha no s'ha mirat abans amb els doctors o amb els serveis d'aquí. Què passa aquí? Pregunto, a mi em crida l'atenció que tu et lesionis i que et donin permís per quedar-te allà i que fins que avui no et mirin aquí.
Jo soc cinturó negre en ingenuïtat i
jo
a mi
també,
quan em van explicar que Rafinha està fet pols i que es quedava uns dies a Brasil, m'ho vaig creure.
Segur.
Però veig cares de que...
No, jo també coincideixo amb tu.
D'acord.
Però entenc el que diuen. És a dir, el més normal quan ets futbolista d'un club és que ràpidament el club t'agafi, et miri i tal, i després, si vols, vés-te'n a Brasil i descansa.
Sí, correcte.
Però és veritat que jo també em vaig creure...
No, jo també, i a més, Frick ho va dir, no?, l'altre dia.
Sí,
i que va fer un FaceTime
a Rafinha. I que el va veure molt tocat i tal, i és perfectament compatible, eh? No dic jo que sigui,
però... La realitat és que els metges del Barça han vist avui a Rafinha. Aquesta la realitat, no?
Pel que sí. Estic comentant, la qüestió aquí és si va ser el Barça que va detectar que l'estat anímic de Rafinha era molt baix i li donava una setmana de marge...
O s'ho va detectar ell.
O s'ho va detectar ell, no, i el Barça va dir, d'acord, no. Si per estat anímic t'has de quedar una setmana, queda.
No. Però vaja. No, per mi això és el Barça. O sigui, això sí que no tinc cap dubte que
doncs
és el Barça.
Doncs aleshores, si és el Barça qui...
Evidentment. Bueno, és l'entrenador.
Si és l'entrenador o el Barça qui pren la iniciativa i li diu queda't una setmana allà i descansa, a mi em sembla bé.
La resposta de l'entrenador...
Evidentment, qui ha demanat és el club.
Sí, Sònia, la resposta de l'entrenador cap a aquesta lesió és radicalment diferent a la que va tenir con Lamine con la selecció espanyola. Mm. És radicalment diferent. O sigui, no dic ni
va entrar el cosa a cosa amb De La Fuente.
Això. No dic ni millor ni
però
pitjor.
Però és que amb Ancelotti no pot entrar cap cosa
no es lesiona
al minut 70 del segon partit, es lesiona al minut 45 del primer i, en teoria, sense cap avís de li molesta el pubis o li molesta...
Jo t'he dit que la reacció de l'entrenador del Barcelona cap a aquesta lesió no és la mateixa que té en Lamine. I aquest jugador ja ha tingut 4 lesions musculars aquesta temporada, no? En la primera va tenir 2 recaigudes. Mm-hmm. I va haver molt de lío als metges i als recuperadors. Mm-hmm. Per tant, l'entrenador ha observat el panorama i ha dit...
Queda't allà.
Aquesta tertúlia s'ha de llegir amb...
És que
el que pensen
avui,
quan diuen que el que estan dient.
Avui és una autèntica llàstima que no hi hagi tele, perquè
les cares revelen.
Especialment gesticulador.
Si hi hagués tele, no estaríem fent aquestes cares.
Si hi hagués què?
Si hi hagués tele, no estaríem fent aquestes cares, però estem fent ràdio avui.
Però jo estic intentant interpretar el que comenteu. Aleshores, el que dius és...
No, el que dic...
Que amb els precedents de Rafinha aquesta temporada... gairebé es fien més dels metges de Brasil que dels del Barça?
Bueno, a les proves...
els fets et porten a pensar això, no? Clar. Perquè si tu al final et quedes allà i et mires allà i et quedes uns dies allà i no
però
tornes a
la
setmana
fins avui... van fer una ressonància i estic convençuda que els metges del Barça també la tenen.
Moment, però com ha dit el Marcos, va haver-hi problemes amb la lesió de Rafinha i van haver-hi recaigudes i va haver-hi malestar.
Temps, recordo una roda de premsa.
I ara resulta que després d'aquest malestar i del que ha passat...
Sí, aquí, érem aquí, a Tocosta, no entris, que li va dir el cap de premsa, no entris.
Llavors, doncs, si tu veus això, vaja, tampoc no cal ser Sherlock Holmes, no? Vull dir, ja veus que ell ha preferit
no, i aquí l'entrenador
que el toquin allà. Club, evidentment, clar. Que se'l mirin primer allà.
I l'entrenador, i sembla bé, ha prioritzat
l'estat
anímic i que estigui tranquil Rafinha, però aquesta és la situació.
Us admeto que m'heu sorprès perquè això que jo considerava que era una nota gairebé a peu de pàgina...
Tret, no, la Sònia els ha tret el titular,
No.
De Rafinha, no Rafia...
Sí, sí, ha acabat. Perquè quan ha dit que interpreto, jo estava pensant, no sé on volen anar a parar,
però sí que se refia dels metges, però la realitat és que ha trigat que 5 dies o 6 dies en...
Una setmana.
Una setmana, pues ja està, no passa res i punto. I, a més, aquí l'entrenador, per mi, ha sigut clau, perquè ell ha prioritzat l'aspecte anímic, la tranquil·litat del jugador, perquè sap el que passa al jugador i perquè el jugador està cada vegada més a prop del Mundial.
Ara no et segueixo, Marcos.
Home, evidentment. O sigui... Rafinha...
espero que Flick no estigui pensant en...
No, Flick està pensant en el Barça i només en el Barça. Flick està pensant en que el jugador torni bé, però clar, tornarà que...
Quan torni Rafinha, ja, lamentablement crec que no ens servirà de res.
No, que sí, home, sí? Que servirà. Sí que servirà.
No, si el Barça segueix viu a la Champions...
És que Rafinha va més enllà de les semis de Champions. Vaja, sí, home, si ja, apuntem que arribem a la final, collonut, no? Però jo
sí que servirà,
ho veig optimista
però,
ara mateix.
Sí, però quan arribi Rafinha, què li quedarà al Barça? 4-5 partits?
Serà
el
10
de
maig.
Pues ja està,
com
pues
a
ja
molt.
Però crec que aquí l'entrenador ha mirat i ha pensat en el que li ha passat a Rafinha aquesta temporada, que per una raó o per una altra no has tingut a Rafinha. Quant de temps has tingut a Rafinha bo aquesta temporada?
Jo, si l'entrenador ha mirat pel tema anímic perquè estigui bé, fantàstic. Si ha mirat pel Mundial, llavors no em sembla fantàstic.
No, ha mirat pel tema anímic del jugador, però jo també tinc que dir que el Mundial cada vegada està més a prop.
I que afecta a nivell anímic al jugador en el sentit de preocupar-se, no?
Evidentment, que és normal.
Molt bé. Doncs hi ha hagut més cas del que jo imaginava, Laia. Pensava que era una cosa així, més o menys...
Bueno, home, un cas que un jugador es lesioni i que no torni a Barcelona no és habitual.
No és habitual.
Però també és veritat. Perquè el propi entrenador va dir que va ser una medida excepcional, una mesura excepcional.
Però també és veritat que no s'ha... És dir, no és una lesió curta que dius que m'interessa que comenci a fer la recuperació d'ahir. No, vaja, jo...
I tampoc és una lesió gaire complicada ni inèdita, vull dir que és molt vista aquesta lesió.
Tot el que heu dit és bastant indiscutible, però jo sincerament no havia anat tan enllà. Vaja, ja...
Bueno, sí que és una lesió important, eh?
La repetició...
És molt important.
No, important és.
Important és perquè no s'ha posat bé, perquè quan ha estat bé ha tornat a recaure.
Sí, sí, no sé qui ha dit que no era una decisió important. No, jo he dit que no és una lesió inèdita, que el tipus de lesió és una lesió més que coneguda.
Crec que has dit important.
Sí.
Jo no he dit, que no era una decisió important.
Que no era una lesió important.
No et deixes manipular, Sònia.
Sí, va.
Potser.
Vaja, el Marcos i jo
m'han entès. No.
Deixem-ho córrer. Laia, això...
Tot és culpa de la Laia.
Si el Carles Rafinha ha donat un quart d'hora, espera't amb el d'ara. Què li va passar a Lamine al final de l'Atlètic de Madrid-Barça? També?
Ja estàs gesticulant
abans que parli la Laia.
Sí, m'agradaria veure's també.
Demano disculpes a Torquelab, que està esperant pacientment des de fa un quart d'hora i em temo el pitjor. Què li passa a Lamine?
A veure, estem parlant d'aquelles imatges quan acaba el partit, surt del terreny de joc, fa un gest com empipat amb Flick, després se'n va cap al túnel de vestidors amb l'entrenador de porters i un dels assistents de la Fuente. I, vaja, avui pel que hem preguntat i ens han dit, avui Lamine, evidentment, ja no pensava en aquesta empipada i, de fet, ens deien que 10 minuts després del partit del Metropolitano ja tampoc hi pensava en aquell moment. El que ens han explicat avui, tant gent de l'entorn de Lamine com des de fons del vestidor del Barça, és que va ser una escalfada, una empipada de Lamine per qüestions relacionades amb el partit, amb el joc. No té res a veure aquesta empipada, com a mínim, amb els suposats insults racistes que
n'hi va haver,
va rebre la Mino, que n'hi va haver, no? Suposats no, perquè hi ha hagut vídeos. Sí. Doncs bé, no té res a veure amb aquests insults racistes que es van sentir, que s'han vist en alguns vídeos. És evident que són accions lamentables i que no agraden ningú i tampoc la Lamine Yamal, però aquella empipada o aquest gest que li fa Flick quan marxa del Metropolitano no està relacionat amb aquests insults, sinó per qüestions que passen del joc, del partit, i que també és cert que, com que era relacionat amb el joc, ens asseguren que després dins el vestidor, 5 minuts després, ell ja estava content, i content també per la victòria, i que no li va donar més importància, i que avui ja era un tema per ell, per la Min, que ja estava en un tercer quart pla. Vull dir que no estava pensant en això.
Que es va creuar amb alguna cosa que va passar en el joc, o amb alguna instrucció tàctica que a ell no li convencia. Només que, més enllà de les imatges del final del partit, quan efectivament marxa com renegant i no fa gaire cas del seu entrenador, és que quan marca el gol Lewandowski, Lamine no ho celebra, i això és el que crida poderosament l'atenció, gairebé més que pugui marxar enfadat amb una última jugada.
Sí, jo estic d'acord que mig es tregui del damunt Flick, pot passar. Si tens el context, que no tenim... Però,
que t'has creuat per una instrucció, per una situació tàctica del joc, que és evident que ja venia creuat del minut 87, o sigui, com a mínim, el minut 87 del partit ja estava enfadat, però perquè és quan marca Lewandowski.
És estrany... Bé, és estrany i no. És estrany que no celebris un gol que li dona gairebé una lliga al teu equip i que 5 minuts després ja estiguis desemprenyat. Vull dir que tampoc tan greu no...
No, perquè no ja és una circumstància del joc.
Dic
per
que
això...
és estrany i no, és estrany, perquè a mi em sembla estrany. I no és estrany perquè sempre hem de recordar que estem parlant d'un tio de 18 anys que, a part de tenir 18 anys, és una ment especial i per això és tan bo i per això a vegades fa coses que no entenem. Si ningú més... no, veus? Ui, mira, ara resultarà aquest tema no els ha interessat. Mira, no. Millor que
tot... No, és que realment va ser una anècdota del partit.
Hem robat tant de temps amb Rafinha que aquest...
Sí. El tornem.
Molt bé. Contentíssims que Lamine estigui desenfadat i encara més que Rafinha ja estigui on ha d'estar. A casa seva i a la màquina de diagnosi del Barça i no la del Brasil. Què s'ha pensat aquest tio? Laia, alguna cosa més?
No, res més.
Gràcies.
Adéu-siau.
Farem una pausa. Per cert, m'he oblidat de preguntar-li a la Laia si ja havia passat la panadella, que és una pregunta d'aquesta... Laia, és per aquí? No, ja ha marxat, llàstima.
Sí.
Ja hem passat la panadella o no?
No, encara no.
No, però això està bé, perquè queda com a mínim una hora de trajecte, per tant, podràs sentir el Tot Costa.
Molt bé.
Des que ha començat, i després tenim un Girona-Vilareal, que també s'ha d'estar dins, també, a l'Aia.
Ara jo em poso una alarma per escoltar-ho.
Ara, Torquellà, baròmetre, després la prèvia del Bayern Madrid, vaja, teniu un trajecte entretingudíssim.
A mi, si només que em vagis informant si hi ha cua, només si hi ha retencions, Si no dius res, que ja entenc que no passa res.
Ara les 8 ho actualitzarem.
No, però fes-nos l'actualització. Es baixa bé? Ara mateix?
De moment sí.
Doncs ja està, ja el tenim.
Gràcies, Laia.
Adéu-siau.
Una pausa i per fi, Torquellà.
Tot Costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
Vols estudiar una enginyeria?
A l'EUS, l'Escola d'Enginyeria Salesiana, t'oferim graus en automoció, electrònica, energies renovables, mecànica i organització industrial.
T'acompanyem amb un model basat en l'enginyeria aplicada amb pràctiques i tecnologia real, la formació integral i un ambient familiar que t'ajuda a créixer com a professional i com a persona.
Participa en la jornada de portes obertes del 12 d'abril. EUS.cat.
Ja saps què diuen. Qui rasca, troba.
Això no ho diu ningú.
No ho diu ningú fins que rasques on rasca de l'11 i et trobes amb una alegria o fins i tot amb 1 milió d'euros. Llavors, doncs sí que ho dius. Ja ho crec que ho dius.
A partir de només 50 cèntims, amb el rasques de l'11 pots rascar i trobar momentassos i premis de fins a 1 milió d'euros. Rasques de l'11. Rasca el moment.
11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
El gener del 2008, 11 pakistanesos van ser detinguts al Raval quan es disposaven a atentar al metro de Barcelona.
Estaban preparando un atentado inminente, el testigo protegido dice que sí.
La clau de l'acusació era la declaració d'un terrorista penedit. Com podem saber si va dir la veritat?
Nosotros todos somos inocentes.
Un atemptat fallit o una acusació inventada? Els 11 del Raval. Nits sense ficció. Dimarts a TV3 i a la plataforma 3CAT.
Del 16 al 19 d'abril arriba la 37a Mostra Igualada, la fira d'espectacles infantils i juvenils. 41 espectacles i 114 funcions de teatre, música, circ, dansa, titelles i clown per a totes les edats. Tota la informació i entrades a mostraigualada.cat. Ajuntament d'Igualada i Generalitat de Catalunya.
Ets un professional de les reformes? Ara Opel i Bricodepo tenen una cosa per tu. Per cada 100 euros de compra a Bricodepo, participa al sorteig d'un Opel Vivaro. Fes-te del Brico Club Pro i fes rodar el teu negoci amb l'enginyeria alemanya d'Opel. Més eines, més espai, més possibilitats. Perquè t'ho mereixes, però. Més a Bricodepo.es.
Porque Lab.
10 minuts i les 8, avui li demanem disculpes perquè el cas Rafinha ha provocat un retard imprevist.
No, el cas no, simplement constatant una cosa, no hi ha cap cas, o sigui...
Torni.
No, no, però és que no hi ha cap cas.
Ricardo Quimada, bona tarda.
Bona tarda, no, per mi no patiu, eh? Jo estava aquí escoltant-vos també.
Ja, ja.
Tranquil·lament.
No, i nosaltres, aquí escoltant què pensa el gol sud de, del cas Rafinha. Encara gesticulen, eh?
És que no és cas Rafinha.
Home, va, Marcos, quan... ens hem passat 10 minuts parlant de Rafinha, bueno, i ara diràs...
Quan parleu de les gesticulacions, els que estem escoltant la ràdio, no sabem ben bé si són...
Són difícils d'explicar.
Clar, no, no són botifarres o
no,
són...
No, no són botifarres, però són gestos amb...
De misteri.
Aquelles cares de... Vols dir?
Sí, allò que t'ho diu tot, però clar, sí, que per la ràdio
és difícil
no...
De, és difícil d'explicar. Molt bé, centrem-nos en el que sí que esperem que ens puguis explicar, que és com veus aquesta eliminatòria de Champions entre l'Atlètic de Madrid i el Barça, i sobretot on creus que es pot generar un desequilibri, tenint en compte que parlem d'una eliminatòria que sembla molt, molt, molt igualada.
Home, doncs la veritat és que comparteixo amb vosaltres la sensació d'eliminatòria oberta, igualada, i en aquest primer partit jo crec que el que el Barça hauria de fer respecte al que va fer a la Copa és atacar amb més equilibri, no té tantes urgències. A la Copa va arriscar i va sortir gairebé tot bé, va estar amb una tensió defensiva i una alerta màxima, però és molt difícil pensar que pot prendre els mateixos riscos, perquè l'Atlètic de Madrid és un equip que si té espais oberts té bons passadors, especialment Griezmann, té excel·lents receptors, Julián Álvarez, que n'hi va jugar diumenge, per exemple, o dissabte. Vull dir que trobar un punt d'equilibri, sobretot en les vigilàncies, perquè el Barça segur que genera oportunitats, i el que també és veritat és que segur que per pilotes l'Atlètic de Madrid és un equip que ha millorat molt en la sortida, en la combinació, en tota la maduració de l'acció ofensiva i després atacar els espais. Seria interessant que el Barça minimitzés els riscos en l'exposició, i això vol dir estar molt pendent de Griezmann quan ataques. Jo crec que la presència d'Eric pot ajudar això a prendre més precaucions. Marc Bernal és un jugador que col·labora més en la fase ofensiva, que es pot despenjar, que participa més de la circulació. Eric és més protector, no? Sempre està més a prop de la línia defensiva. També la presència de Koundé per compensar les excursions de Cancelo per la banda esquerra. No sé, trobar aquest punt d'equilibri de dir ens destapem, però intentar destapar-nos el mínim possible. I després jo insisteixo que el Barça sigui efectiu quan tinc oportunitats, que jo crec que en aquestes eliminatòries, en el moment que som de temporada, aquest punt de contundència a l'àrea és molt important per marcar els resultats.
El que passa, això de ser efectiu és difícil de...
Bé, contra el Newcastle ho van ser, sí, que era un dia bastant clau, però sí que et vaig sentir a la TDT que estaves un punt preocupat per aquesta falta de contundència.
Sí. És veritat, Sònia, que quan arriben aquests partits la concentració puja, no? Newcastle, el dia de Copa també es va ser... Sí. Bé, el dia de Copa vas generar moltes, també és veritat, però vull dir que probablement puja la concentració i tens més la capacitat capacitat per rematar. Però aquell punt de febre, de confiança de cara a la porteria rival, penso quants jugadors del Barça la tenen ara. I aquí és on em queda algun dubte. Ni Lamine Yamal està en un moment de lluna de mel amb el gol, pel que passa és que, clar, és molt bo, els dos nous tampoc, Fermín ha viscut millors moments, o sigui, ha d'aparèixer aquest punt d'obsessió amb la finalització. Jo crec que el Barça és el millor equip en atac d'Europa, sense cap mena de dubte, i que...
Més que el Bayern,
I que el PSG.
Per mi, sí. Ofensivament, pel que genera, sí. El que passa és que una altra cosa és que això ho has d'acompanyar d'eficàcia i després de minimitzar els riscos defensius, no? Però el que és apès, capacitat per arribar de maneres diferents a porteria, jo crec que, com el Barça, no n'hi ha cap. El que passa és que el futbol són més coses, no només el que generes i el que produeixes.
Ara que parles d'atac... L'altre dia pensava, després del partit, Simeone es va reservar Lukman i Julián Álvarez, que no van jugar ni un minut.
Griezmann
i Simeone van jugar una hora clavada.
I Sorloth mitja hora.
Això vol dir que sortirà amb aquests cinc?
No. Jo crec que Sorloth no.
Ah.
En el cas de Sorloth anava amb un tall... Havia estat dubte pel partit, no sé si... No,
és un jugador que li fa mal al Barça, Sorloth.
Sí, però com a acostuma... revulsiu, quan surt...
Sí, acostuma a fer-li mal.
El dia del 4-0 no jugava Sorloth. Jugava Griezmann i Julián al mig, Lukman a l'esquerra i Simeone. I pinta... O sigui, que serà aquesta,
Sí, i Marcos Llorente i Coque, perquè no té més a triar el doble pivot. Sí, jo tinc la sensació que, a més, pel partit que ha de jugar al Camp Nou, és aquesta combinació, perquè Lukman és un jugador molt ràpid en espais oberts, és molt explosiu, Julián està en un molt millor moment, Julián no li dona treball a la banda dreta, jo crec que és una fórmula molt equilibrada per l'Atlètic de Madrid, més el treball defensiu de Marcos Llorente en les ajudes. Jo crec que Coque és una baula feble ara, que és on ha de pessigar el Barça. El Barça també ha de ser molt selectiu a l'hora de saber on ha de saltar la pressió. Hi ha jugadors amb els que has d'anar més amb compte, i hi ha jugadors com Coque amb qui has de mossegar i on has d'intentar encerclar-lo i pessigar-lo, perquè aquí pots recuperar moltes pilotes. Si calcules malament aquest salt de pressió, el Barça és vulnerable. L'altre dia al Metropolitano va haver-hi moments on el Barça es va tornar a estovar en la pressió. La passada llarga de l'Englet del gol és una jugada que el Barça no es pot permetre, perquè és que és una passada de central a l'esquena de la defensa, i és perquè fins i tot l'Englet pot aixecar el cap i posar-la allà. Això vol dir que el Barça no estava en aquell moment a prop de pilota. Bé, aquests petits detalls, que no són res nou, és que és la naturalesa del Barça, i és la diferència entre que el Barça sigui un equip amb autoritat i sigui voraç, o sigui un equip més permeable i més irregular. L'altre dia a Madrid va haver-hi moments, per mi, a la primera part, molt bons, i va haver-hi moments, entre el primer quart d'hora i la mitja hora, on l'equip de cop i volta es va estovar i l'Atlètic... Si t'adorms, aquesta Atlètica et fa mal.
És a dir, que tot i la victòria, que és molt valuosa per la Lliga, no, la victòria de dissabte no et fa tenir més confiança de cara a l'eliminatòria, o no més de la que ja tinguessis.
No, jo crec que el partit de Lliga no modifica les sensacions de cara a la Champions. És una eliminatòria que està molt oberta, molt igualada. Com diu el Dani, jo tinc la sensació que la lesió de Rafinha fa perdre la condició de favorit al Barça, tot i que estigui molt igualada, perquè Rashford és una moneda a l'aire. O sigui, si és el moment de Rashford i dels actors secundaris, i han de fer tots un pas endavant com el van fer l'altre dia. El que passa és que, clar, la sensació de fiabilitat de Rashford no és alta, i com que no és alta, doncs això és el que em genera un punt d'incertesa. Jo de Rashford espero que es guanyi la continuïtat aquestes setmanes. Jo estic segur que si no se la guanya, no continuarà.
Molt bé, doncs el cas Rashford ja en parlarem en el seu moment.
Perquè avui quan fèieu l'alineació, ningú contemplava que Rashford fos suplent i que juguessin Dani Olmo, Fermín...
A mi és el que m'agradaria, però jo Pedri crec que, Vicente, jo crec que Flick no farà això. A mi m'agrada molt
tampoc,
més.
Jo tampoc. Jo crec que es carregarà de raons amb Rashford si ha d'acabar amb aquesta opció.
És que la meva maldat era que Rashford jugava el partit de Lliga i no ho feia bé, i llavors Flick ja tenia mans lliures, però clar, el tio va i marca.
Sí,
i
clar.
No va fer mal partit, però com sigui.
Jo també crec que podia anar per aquí, però no tant pensant en que anés malament, sinó si va bé, reforço, guanyo un jugador... Yeah. Tinc una opció més, no?
Per això la meva maldat
suma.
La maldat és meva i Flick pensa com un entrenador en sumar efectius, no en restar-los, lògicament.
Però si surt creu, doncs ja... Perquè, clar, un d'aquests no jugarà. O sigui, hi hem de veure qui comença la banqueta i qui és el jugador revulsiu de cara a la segona part, que tot pinta, vaja, no sé si vosaltres, pel que heu dit, també que pugui ser Dani Olmo, no? Però no descartaria.
Que és menys revulsiu que Rashford, té aquesta
i que Fermín.
Rashford no ho va fer tampoc de revulsiu.
No, però jo a mi em sembla que Rashford, si sortint des de la banqueta, té més impacte que Olmo. I en canvi Olmo a mi em sembla que et dona més futbol del que et dona Rashford.
Correcte.
Que et dona més gols i més assistències.
Olmo no se sent gaire còmode amb el vestit de suplent. No li recordo cap partit que hagi canviat.
A Vallecas quan va debutar.
Sí. Ah, sí, tens raó, aquell dia.
El derbi de Cornellà no és suplent i entra i fa
Sí. Ah, també fa caigules.
Jo crec que aquell dia és suplent.
I no li fan un penal a...